Radio Astel.
No és el que sembla.
Venen de nou en aquesta nova secció a No és el que sembla. Xavi Pastor, Marta Méndez, conflictòlegs i mediadors de conflictes. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Avui ens porteu una temàtica que...
Guai, no?
Sí.
Xula, xula, eh?
Sí. Sí, perquè l'altre dia vam veure, la setmana passada, que a La Vanguardia van publicar una notícia sobre un estudi que deia que els treballadors més lleials són també els que estan més explotats pels seus caps, pels seus jefes, que diu el Xavier.
Patapam.
I les jefes.
Els jefes i les jefes.
I sona més contundent, jefe que cap.
Sí.
Sí. Molt més.
Sí, per això dic, perquè el Xavier em diu, no, jefe mío.
Ara.
Aleshores, clar, el Xavier i jo dèiem, quantes hores passem a la feina, no? Quantes hores treballem? I quantes persones tenen un cap a sobre seu? Perquè, si pensem...
La majoria, suposo, no?
Tothom,
clar.
Menys els propietaris de les empreses,
clar.
No? Perquè el director general o el CEO, que es diu
sí.
ara, per sobre té a la propietat o al Consell d'Administració, no? Per tant, tots tenim un jefe.
Sí, sí, és així.
Vale. Aleshores... també la concepció d'anar a treballar ha canviat de l'època dels nostres pares a ara, no? Quan abans els nostres pares anaven a treballar, el que buscaven és pues, anar a la feina, fer la seva tasca el millor possible, cobrar final de mes i ximpum.
El rendiment, no? No sé si podíem definir-ho així, sí. Però el rendiment i poc més.
Sí. Bueno, una contraprestació de treballo i ja em paguen i ja està.
Sí, i afegiríem una dada més, no? Aquest titular de La Vanguardia, que és un estudi que va fer la meva companya, l'Eva Rimbau, que és la professora del Departament d'Economia i Empresa de la UOC, que va descobrir que el 50% de la gent que marxa de la feina marxa per una mala relació amb qui? Amb el seu jefe, amb la seva jefa.
Clàssic.
Aleshores, evidentment, és evident que hi ha conflictes a la feina, però és evident també el paper importantíssim que té el jefe o la jefa al cap amb aquesta consideració. Precisament amb l'estudi que vam fer de la UOC, aquest que vam fer fa poc, del grau de coneixement dels conflictes i la mediació, a l'àmbit laboral, els conflictes en l'àmbit laboral es situaven a la segona posició quan li preguntàvem a la gent. És a dir, que realment hi ha conflictes en l'àmbit laboral i com veuràs ara, quan portarem dades amb la Marta, veurem la relació, és a dir, l'importància del paper del cap, del jefe. Però encara és més interessant que quan la gent li preguntàvem si utilitzaria la mediació o si aquest conflicte tenia relació amb la mediació, en l'àmbit laboral es situava en la primera posició.
Pam.
Per tant, vol dir que la gent té conflictes i que la gent no sap resoldre'ls. Quan dic la gent, dic tothom, caps i treballadors.
Sí.
Per tant, per això et portàvem aquest tema avui, a veure si podem posar una mica de llum.
Sembla interessantíssim.
I fer algunes recomanacions també. Tot i que ja veiem cap al temps, ja et diem, que segurament avui farem jefes 1.
Sí?
Sí, d'aquí 15 dies farem jefes 2.
M'agrada, eh?
Perquè és que menjant-ho tot, tampoc. Perquè és un tema molt interessant i que ens ocupa a tots i a totes.
M'agrada molt.
Sí, perquè a més, és evident que... estàs millor o pitjor depèn del jefe que et toca? Doncs la resposta és que sí.
Sí, eh?
Sí, sí. També per això hem de pensar en la responsabilitat que tenim cada un, com deia el Xavier, de quan tenim un problema a la feina, un malentès, també la responsabilitat d'un mateix a dir, vaig a veure què puc fer per resoldre'l, no? Però, evidentment, el que és el jefe, no? El líder d'aquell equip, no? El que necessita són persones que estiguin compromeses, que vinguin motivades, que treballin en equip. ¿Vale? I per aconseguir això, el que han de fer, no? Perquè a part de la responsabilitat individual hi ha la responsabilitat del cap d'aquell equip de treball, és no tancar els problemes en un calaix. Perquè tancar els problemes en el calaix no fan que es desapareguin, sinó que a més bé es podreixen, fan olor i escalen, no?
Mira, ara ve quan us pregunto una cosa i en Xavier, que ja em coneix, em diu espera't, que vas pel punt 8 i encara no hem ni començat. La seva sapiència ho diu, eh? Però per això és imprescindible també no endur-se, i vull matitzar molt, el problema a casa, ja no dic la feina, dic el problema.
Sí, sí, evidentment. O sigui, l'ideal seria, i ara jo llenço aquí, ja que em dedico específicament a les empreses, seria tenir un pla d'acció, un protocol, diem-li com vulguem, de gestió de conflictes interns dins de les empreses, on hi ha diferents fases, no?, i escalats. Aleshores, comença per un mateix, insisteixo, eh? O sigui, jo crec amb l'autoresponsabilitat de cada una de les persones de tenim un problema, anem a parlar amb aquella persona que tenim un problema. A vegades ho podem solucionar, a vegades no. A vegades inclús depèn de com ens afecta emocionalment aquell problema o quina repercussió pot tenir a la nostra feina, depèn de amb qui tinc el meu problema, doncs potser no he d'anar a parlar amb aquella persona i he de parlar-ho o he d'escalar cap amunt, no? I aleshores, aquests a dalt, els jefes, són els que han de tenir el que es diu ara soft skills, no? De competències per poder facilitar aquests diàlegs, per poder analitzar què està passant i per poder ajudar a solucionar aquests problemes. I això seria ideal que passés diàriament, o sigui, per no portar-ho a casa. Però seria ideal, no realista, no? El que sí que hem de fer és afrontar-ho, abordar-ho el més aviat possible.
Si això passa, hauria de sonar una cosa així a l'empresa, que és...
Sí, eh?
És a dir, quan passa això, vol dir que el jefe no està fent de jefe.
Vale.
Tal com l'entenem nosaltres, perquè fer de jefe no només vol dir tenir un projecte, motivar la gent, liderar-lo, sinó estar pendent de que la gent estigui a gust, que vingui amb ganes de treballar, que doni tot el que pugui, però també quan té una dificultat, que pugui aixecar la mà i dir, necessito parlar amb tu. És a dir, perquè no ets només el meu jefe, ets també la persona amb qui em pot ajudar o també em pot fer la vida impossible. Aleshores, això s'ha de parlar. No t'ho pots endur a casa. Si t'ho endus a casa, ho hem parlat mil vegades. L'únic que passarà és que entraràs en bucle. És a dir, perquè el teu cervell començarà a dir, escolta, començarà a veure coses dolentes i a fer-se preguntes i respondre per ell mateix.
I, de fet, ara algunes persones que siguin responsables d'equips de treball poden pensar, i ara venen aquests i ens diuen això com si fos tan fàcil, amb tota la feina que tenim. Ara només faltaria aquí anar fent de solucionador de problemes de les persones del nostre equip, no? Aleshores, si em permet, Joan, no totes les dades que portàvem, perquè farem el Jefes 2, però sí apuntar alguna dada.
Vinga.
Perquè vegin. S'han fet diferents estudis i faré referència bàsicament dos avui, que és un de Felicitat i Treball del 2022 realitzat per la consultora Creixement Sustentant i diu que si el treballador està còmode i feliç, la seva productivitat augmenta un 80% i el risc d'accidents laborals baixa fins a un 300%.
Uau!
És a dir, si procurem que això passi, evitem que el treballador tingui un accident laboral, però no només això, sinó que veurem que té un impacte emocional en quant també a baixes i malestar, no? Que es posen malalts, ens posem malalts les persones, si no estem agut, bueno, si es prolonga. I després, ni que sigui per un motiu egoista d'aquesta persona, d'aquest cap, d'aquest jefe, no? La productivitat augmenta un 80%. Per tant, és un win-win, no?, que diuen. Després, una altra...
Perdona, quan diem allò d'anar a treballar feliç, que sembla que tot ho cataloguem de món de rosa i un món idíl·lic que no podríem arribar, amb dades a la taula, augmentar la productivitat un 80% i rebaixar fins un 300% els accidents laborals, em sembla poc significatiu per parlar d'un món no només idíl·lic, sinó possible.
Exacte, per això aprofitant la notícia de La Vanguardia, vam pensar amb el Xavier... Hem de posar això sobre la taula, perquè també les persones diuen, quan els conflictòlegs o els mediadors, no?, parlem de s'han de solucionar els problemes a la feina, amb els equips de treball, sí que té un impacte a nivell reputacional inclús per l'empresa, per l'empresa organització, sinó que també té un impacte respecte a la productivitat i respecte a la salut dels treballadors. No? I ara que està també de moda això de les ESG, no?, pues, també té un impacte que ja, en tot cas, ho introduïm l'altre dia.
Sí. Deixa'm dir un parell de coses. Fixa't, poso dos exemples molt clars d'aquesta suposada felicitat que reconeixement de la persona i de la seva feina. Reconeixement, eh? Només sí. A dir, escolta, Joan, estàs fent una feina molt bona, des que has arribat, estem molt contents amb tu, escolta, continua així. Només això, això, eh? D'entrada. I l'altra, una altra cosa que la gent demana, que podríem situar en el marc d'aquesta felicitat a l'empresa o d'aquesta motivació a l'empresa, és deixem participar en la presa de decisions, o com a mínim demana una opinió. No? És allò de que moltes vegades els caps tiren i després dius, com pot ser? Si jo sóc la persona que en sé molt a l'empresa i m'han contractat i resulta que el meu cap ha passat de mi. No? I això lliga amb un estudi que va fer el Ronald Engelhardt durant molts anys amb més de 80 països del món on va poder observar com s'estava produint aquest canvi de valors materialistes, és a dir, que els nostres pares quan anaven a la feina buscaven que era tenir una feina, que els hi paguin i poder menjar, tenir un plat a taula, no? Uh-huh. I com hem canviat a valors postmaterialistes on hi ha la necessitat d'expressar-se, de tenir un reconeixement i una participació i que s'està donant avui en dia. Per tant, les empreses i els caps han de tendir cap a això, perquè si no és quan el que deia al principi, no? La gent marxa. El talent, la gent formada amb el que comporta, la formació d'aquesta gent, et marxa per coses tan, si voleu, tan tontes o tan nímies com la mala relació. Però és que darrere de mala relació hi ha moltes coses que tenen a veure amb la feina. No?
Mm-hmm. Anem al segon estudi, Marta.
Sí. El segon que nomenarem avui és la guia del mercat laboral del 2022, feta per Hays Espanya. Mm-hmm. Vale? Diu, així dades ràpides, 54% del total, els treballadors reconeixen sentir-se desmotivats. Vale? Aquesta insatisfacció no només és un obstacle a nivell del rendiment dels treballadors, sinó també la pèrdua de potencial en quant a d'equip. No? També és una font d'infelicitat i d'inestabilitat emocional. No? I aleshores, els hi pregunten als treballadors, en aquest mateix estudi, quines mesures s'haurien de prendre. No? I com deia el Xavier, el 57% demana major reconeixement de la seva feina i amb un menor percentatge, però tampoc, o sigui, que també és significatiu, que és un 20%, demanen un canvi al personal de rang superior, o sigui, que li canviïn el cap. Vale? I després una dada, no sé si preocupant, pel tema de fugida del talent, que també és un altre tema que preocupa molt a les empreses, és que en aquest estudi més del 77% dels treballadors i les treballadores volen canviar d'empresa, vale? per aquest impacte. Aleshores,
per no cuidar les relacions.
Per no cuidar...
Correcte. És que és bèstia.
Correcte, sí. Molt bèstia, molt bèstia.
És a dir, algú que a priori hauria semblat tan senzill i humà, no?
Bueno, perquè al final, fixa't, el que tenim al darrere de tot plegats és un seguit de factors que predisposen cap a una situació molt concreta, que és no volguda, que és la generació d'un conflicte, no? I aquí tenim, des del que et deia, factors culturals, aquest canvi de valors que l'hem de tenir en compte. És a dir, cada cop la gent jove, fixa't, no? Prioritza totes aquestes coses per davant de sous. I veus, es plantegen deixar l'empresa si això no es dona, encara que li paguin molts diners. I després hi ha un tema de factors estructurals. És a dir, l'empresa ha de disposar d'aquells espais, d'aquells protocols, d'aquelles pautes que permetin això que et deia fa un moment, quan tu em deies, és bo que tu en duguis a casa? No, no és bo. Si passa malament, perquè no hi ha aquests espais i no hi ha aquestes estructures i no hi ha aquestes pautes ni aquests moments, si vols, per poder parlar-ne. I l'altre és el comportament, no? Que estem d'alguna forma definint un comportament que parlem de cap, però segurament hem de tendir cap al líder. No?
Ens quedem molt pocs minutets, però deixeu-me incidir en una qüestió. No poso, per molt que pugui semblar, no poso qüestions polítiques sobre la taula, sinó poso un sistema, un engranatge que s'ha mogut molt, sobretot les darreres dècades. És possible que el capitalisme ens hagi dut cap aquí, cap a un sistema laboral que ens fa funcionar molt més com a màquines que com a humans, i per això els nostres caps ens han vist com a maquinària de producció, més que com a... No sé si m'estic explicant, eh?
Sí. Bueno,
és possible que en el passat sigui així, però jo crec que el que estem descobrint és que les feines que requereixen velocitat i feines que s'han de fer de seguida, això ho farà una màquina molt millor que un home, una persona. O sigui, aquells que es dediquen a fer coses d'aquesta manera, que comencin a pensar que la màquina d'entrada els hi pot treure la feina, a no ser que ells també sàpiguen com gestionar la màquina.
Excepte si surt una última... Ai, va. Excepte si surt una última hora a la ràdio, Xavi.
Això
la màquina no ho pot
cobrir. No ho podrà fer.
Ja t'ho dic jo.
No ho farà. Jo... En canvi, tot el que tingui a veure amb aportar doncs, valor afegit, talent, coneixement, però coneixement treballat, com el que estem fent aquí ara en aquest moment, serà difícil d'entrada que ho pugui fer. Aleshores, jo diria, el capitalisme és conscient que necessita aquest valor afegit per innovar, per transformar-se, no? Fins i tot pensem en tota la indústria de les xarxes socials, no? Si és un capitalisme vigilant que tira d'algoritmes per saber el que sabem, però darrere hi ha una persona que el que fa és plantejar tot això com ho ha de fer. Segurament no en la mesura que ens agradaria, però sí que al darrere ho fa en benefici d'un negoci.
Marta.
Jo no crec que sigui pel capitalisme, sinó crec que és una qüestió cultural.
Val.
No? O sigui, fa 50 anys, com dèiem, els pares anaven a treballar fent una contraprestació. Treballo i a canvi em pagues. Però inclús a les cases, no? També era una societat més masclista, també més protectora, però jo crec que és més a nivell cultural. I hem evolucionat a nivell tant a les famílies, socialment, i també a les empreses. Mm. Ara les empreses no es demanen als jefes, es demanen líders, no? Mm. Jo estic fent ara un curs de programa directiu a l'IES i et parlen d'això. O sigui, heu de ser líders. N'heu de
lideratge,
ser.
Lideratge, eh?
Sí, es tracta de lideratge i d'aconseguir que la motivació dels treballadors sigui transcendent, no sigui per contraprestació, no? Que sigui... O sigui, que també creguin en el projecte, que hi hagi una alineació amb valors... Per tant, jo crec que hi ha un canvi cultural, també una altra dada. Abans hi havia els departaments de recursos humans, ara la majoria ja la passen a departament de persones, departament a people, no? O sigui, de ser un recurs a ser persones, no? O sigui, jo crec que, bueno, anem...
Escoltant-te, ara em feies pensar que, fins i tot, la feina ha sortit de la fàbrica, ha sortit de l'oficina i ha arribat a casa, i, per tant, això també necessita una certa harmonització. I aquesta mateixa conciliació fa que tot allò, no?, aquestes relacions que tu a l'empresa les veies com molt matemàtiques i molt calculades i molt jo sóc el cap i molt asimètriques, al moment que la feina va cap a casa necessites que tot sigui molt més harmònic, molt més tou, molt més conciliador, i hi ha determinats comportaments que no entren, no? Tot el que tingui a veure amb l'agressivitat no són gaire acceptats.
Fem una cosa.
Vinga. que no s'eixes.
Ho deixem... Ho s'eixo. Com a cap d'aquest programa...
Marta,
no, com a cap d'aquest programa...
Com a líder, com a
sí
líder.
Que, fem una cosa, ho deixem aquí. Ara bé, el proper dia, Jefes 2...
Jefes 2.
No només Jefes 2, versió extended.
Va. I tant.
Sí?
I tant.
Molt bé.
I tant.
Xavi, va. Pastor, Marta Méndez, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
La
propera.
Gràcies.
Radio Estel